que volem fer ara és parlar amb Ivan Murray. Ell és sullerík, ell va néixer a Sóller en 1970, ell és docent i màster en sostenibilitat i activista contra la turistificació des de la seva labor acadèmica i investigadora. Fa uns dies llegíem una entrevista seva al Diari de Mallorca que deia el següent: sense el turisme de borratxera, l'economia balear s'enfonsaria. Bon dia, Ivan.
Bon dia, com està?
És així?
Bueno, són titulars, eh? No vaig escriure jo i sempre els periodistes en sabeu molt d'això per enganxar els lectors. De totes maneres, ens es contesten que se fa aquella pregunta, però a menys si se podria apostar només per el turisme de qualitat, entès com el turisme de superrics o de rics. I jo el que vaig respondre és que el turisme com a invent, com una creació, sobretot que se posa, s'activa de manera massiva després de la Segona Guerra Mundial, és un producte que bascula sobre la classe treballadora. I la classe treballadora, sobretot a través del seu procés de descomposició durant els anys de neoliberalisme, després de les polítiques de Thatcher, sobretot, va entrar en un procés, podríem dir, sobretot a Regne Unit, però també a altres indrets d'Europa, que s'ha anomenat de descomposició. En aquesta descomposició, sobretot en els barris obrers, ha predominat situacions de pseudo-marginalitat, fortes taxes d'atur, altes taxes d'abandonament escolar, etc. I són col·lectius socials empobrits que han perdut, podríem dir, el que s'anomenava la condició de dignitat de classe, i aquest cruix ha estat el que ha alimentat en bona mesura la indústria turística, no només a Balears, sinó a nivell mundial. I en el cas d'Europa, i evidentment, si pensant que les Illes Balears doncs, se centren sobretot en dos grans mercats, que són l'alemany i el britànic, un segment molt important és aquest. Llavors, si se prescindeix d'aquest segment, que és, podríem dir que és el turisme de classe obrera i sobretot d'aquests sectors com a més empobrits, i evidentment, això, en certa manera, se'n ressentiria d'una manera molt, molt important, perquè, bueno, està muntat així en negoci que no pot prescindir de res. En certa manera, jo també fa un poc el símil de ser matàncer d'esport, que en esport queda no sé tu de res. El mateix passa aquí a les Illes, no? S'aprofita tot per la mercantilització turística cada vegada més. Llavors, és vera que també hi ha turisme de superrics, però és turisme de classe treballadora, sobretot d'aquests segments més demonitzats i marginats, i també és present.
Aquí, des de Formentera, aquestes reflexions sobre la consciència de classe podrien, a alguns dels nostres oients, quedar-los una miqueta lluny. Aquí s'aposta molt doncs, per un turista força exclusiu i se'n fa bandera, s'articula tot un discurs entorn a l'exclusivitat. Aquí a Formentera, però, sobretot a Mallorca i a Eivissa, la realitat és diferent, malgrat que Eivissa sigui un destí cada cop també més car, però només cal anar a l'aeroport d'Eivissa, que els formenters doncs, són usuaris habituals, per veure, doncs, sobretot, a turistes anglesos de classe obrera. Mencionaves doncs, Alemanya i Gran Bretanya, on la consciència de classe encara és molt present, i tens aquesta sensació de que vivim del turisme però mos fa nosa aquesta gent?
Bueno, és a dir, tu has comentat el cas de Formentera. Formentera, per exemple, sí que té també al darrere un fort component de classe, igual que en tot procés socioeconòmic, i aquesta vocació que diguem més exclusiu, que també tenen alguns municipis, per exemple, de Mallorca i segments de la producció turística eivissenca també, doncs el que fa és, quan és exclusiu, és que no inclou d'altres. I sobretot els que se'n surten més ressentits són les classes treballadores i populars dels llocs allà on s'acullen aquests turistes més exclusius. Quan s'orienta la producció cap en aquesta exclusivitat, llavors és també, si no tenim tota una sèrie de dispositius socials, que al final també són normatius, i acaben generant processos d'expulsió, d'exclusió, també, de les classes populars treballadores dels propis indrets. Avui en dia podríem dir que estan parlant d'un procés generalitzat de gentrificació a les illes, i clar, les illes no és com a Barcelona, que el procés de gentrificació de Barcelona s'ha expulsat i s'han anat cap a ciutats com, per exemple, Sabadell. Aquí quan t'expulsa, i de causa de mà. Llavors, una de les tendències que ja veiem, però que se poden anar accentuant amb el temps si no s'aprenen mesures al respecte, és un procés d'abandonament de les illes per part dels seus residents. No? És a dir, aquí arribaríem en aquesta gran contradicció de que el turisme es plou, es culta en els seus propis, que diguem, residents, la qual cosa ja seria una aberració absoluta, perquè ens hauríem de demanar turisme per què i per aquí.
Són aquests intangibles que de vegades costen de comprendre. La sensació aquesta de ser treballador, de ser un treballador en una illa com Formentera, haver de pagar un lloguer elevat, tenir uns costos de vida elevats, a nivell de serveis, de benzina, etc. Si tens fills, ja ni t'explic. I després aquesta sensació de frustració, no? De vull anar a fer un suc de taronja i em costa 4 euros. No? Són aquests intangibles els que et fa referència. No hi ha només, no hi ha només en el consum, no? Sinó en el fet que està passant a Formentera, com tu bé dius, que la gent està marxant perquè senzillament no pot fer front al lloguer.
Exacte. És a dir, a Formentera, si les Illes Balears són un laboratori mundial, la carta de Formentera encara és un laboratori més extraordinari, precisament per l'escala de la que estan parlant. Llavors, el fet de que Formentera, com a la resta de les illes, funcioni la llei de la selva, i evidentment els que estan desprotegits, en el context d'un capitalisme global cada vegada més financiaritzat, cada vegada menys traves i més sobretot, són aquells residents, les persones treballadores de Formentera, els formenterans i formenterenques, que no tinguin vinculacions amb els capitals transnacionals i xarxes molt més complexes i túpides, i aquestes persones queden totalment desprotegides perquè no tenim mecanismes o no hi ha però mecanismes normatius, per exemple, ara s'ha posat la limitació de vehicles, però n'hi hauria d'haver moltíssimes més, com per exemple algunes illes europees que no permeten l'adquisició d'immobles per part de persones que no siguin residents en la mateixa illa. Sobretot són aquestes illes més vulnerables. Bueno, això aquí a les nostres illes ni s'ha plantejat. Quan Europa és una cosa que sí que existeix. No? Coses com aquestes que haurien d'anar, de certa manera, a protegir aquells que són els que han construït aquests paisatges, aquests entorns, que li han donat aquesta vida, que és, en el fons, per molt guapa que sigui Silla, si no a les persones que l'habiten, que li donen forma, que li donen aquests elements més de tipus intangible o immaterial, que en el fons és el principal atractiu, sense això, les illes perden tot interès. Llavors, si no protegim, conservam aquestes formes de vida, les persones que hi viuen, etc., llavors, fins i tot la pròpia indústria turística se veurà amenaçant en el llarg termini.
Hi ha una falta de coneixement, de sensibilització, de conscienciació sobre el valor real, doncs, que per una illa com Formentera la diversitat de població, el fet doncs, que la gent hi estigui feliç, tranquil·la, que pugui viure sense estar constantment veient doncs, que molts, alguns tenen molt i d'altres doncs, no arriben a final de mes. I el que comentava és, hi ha un perill per la cohesió social? O sigui, aquí a Formentera de vegades sembla que hi hagi la sensació o la percepció de que aquí estem en una bombolla i que això sempre xutarà i que sempre funcionarà. i que, en fi, com que som una illa exclusiva, doncs la gent paga per venir, etc. Però tu feies referència doncs, a aquests béns i materials com és el propi benestar dels seus treballadors i treballadores. Que els treballadors hagin de venir a fer la temporada i compartir pis en condicions realment lamentables, indignants, durant 5-6 mesos, havent de dormir amb altres persones, etc. Tot això també compta a la llarga, no? Tot això també crea un magma, un substrat de malestar que acaba repercutint, no?, en la pròpia naturalesa de l'illa.
Per suposat, és a dir, el que va ser el pacte social de Portguerra dels anys 50, no?, que era va denominar el pacte capital treballador, el pacte capital treball, se va caure pel terra.
Uh-huh.
I això s'ha vist molt clarament, sobretot els darrers anys, amb aquesta creixent desafecció social i política, sobretot per part de la classe treballadora, i un creixent malestar. I amb aquest creixent malestar li han tingut un terreny molt apte perquè comencin a aparèixer el moviment d'ultradreta, no? Aquest neofeixisme que està recorrent bona part d'Europa. Bueno, aquest malestar està per tot. I en els espais insulars, que són molt fràgils, i en aquells espais insulars que més a més són turístics, encara són més fràgils i vulnerables, s'està veient com allò que havia donat, en certa manera, el benestar de la seva societat, que va ser a través de la via turística, aquesta via cada vegada està generant més malestar que benestar perquè els costos socials se comencen a interpretar i a viure d'una manera creixent per part dels col·lectius, no ja només del mer desfavorit, sinó fins i tot d'aquells que pertanyien a aquell segment de les classes mitjanes que en la crisi han recolat posicions, podríem dir, dins l'escala d'ascens social. No? Llavors, aquí començam a parlar d'un canvi, podríem dir, històric en la tendència del turisme a les Illes Balears i les seves repercussions socials. I això pareix com si tothom està xiulant. Per què? Diga, perquè bàsicament morguien per les comptes de resultats. Si a les empreses li va bé, s'interpreta que la societat li va bé. Els darrers, que diguem, des de l'any 2008 a l'any 2018, les empreses hoteleres han duplicat beneficis. Però en el mateix temps, el preu de l'habitatge, el lloguer de l'habitatge, ha assolit xifres rècords, els salaris s'han estancat, trobar un habitatge cada vegada és més difícil, intensitat de treball sobre els treballadors i treballadores cada vegada és major, com per exemple hem vist en la mobilització de les cambreres de pis, dels hotels, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, una cosa que jo m'ha cridat molt l'atenció, perquè els que hem nascut aquí a les illes, quasi tots els nostres pares han fet feina amb el turisme a un moment o l'altre de la seva vida, i la major part de pares el que desitgen per seus fills és que no facin feina en el sector turístic, quan històricament un pare, els pares el que volien era, en certa manera, llegant els seus fills els que ells havien estat fent fins aleshores. Llavors aquí, com a societat, realment també tenim algunes coses que no acaben de funcionar molt bé.
L'altre dia hi havia un article de Joaquín Estefanía que parlava de una nova separació entre dos grans grups de població que són els que són fills de propietaris, que es pot extrapolar a Formentera, però en moltes bandes de l'Estat, i els que no tindran propietat de cap mena. Això marca una nova separació clau en la concepció de la vida doncs, econòmica d'un en el seu dia a dia, tenir o no una propietat? Es marca una divisòria... Bueno. Home...
Sí. Això que, diguem, podríem dir que ens retorna la normalitat de la societat capitalista, no? Des del segle XVI, bàsicament, la desigualtat no s'assentava sobre la renda, sinó que la renda se vinculava directament en la propietat.
Disculpa, m'he colat. L'entrevista era Thomas Piketty, que feia, diríem...
Ah, perdona.
Sí, que feia sí. Una diríem, una OPA en la seva totalitat a la propietat privada, no?
Exacte, és que... Sí, és que t'anava a comentar això, perquè per el que t'ha, no? Bàsicament, i al llarg de la història recent, bé, recent ja, al llarg de les capitalismes històrics, i bàsicament les desigualtats se sentaven sobre una molt desigual distribució de la propietat. No? Això era el que marcava, que diguem, els qui podien, en certa manera, ascendir, tenir una certa projecció social i tots aquells que quedaven en condicions que se'n diuen subalternes. Sobretot, després també de la Segona Guerra Mundial, que una de les possibilitats i fórmules per ascendir socialment és a través de les rendes del treball i poder anar ascendint a través del treball. No? El treball com un mecanisme de, podríem dir, progrés social i que no estava tan subjecte a la propietat. Però tot això se va caure pel terra, sobretot a partir dels anys 70, i arran de la crisi s'ha accentuat molt més. Llavors, tornàvem en aquella normalitat, quasi que ens podríem remetre en el feudalisme, en què els qui tenen les propietats són els qui comanden la societat. I els altres hi queden anant sempre descabellat. Quan parlem de propietat, evidentment, no estan parlant de que si un té un pis, és a dir, la propietat avui en dia cada vegada està més concentrada en unes poques mans, i això és precisament el que amb dades molt robustes han vingut demostrant en Thomas Piketty i el seu equip d'investigació i de feina. No? Llavors, si aquesta és la tendència, i ens haurem de començar, tal com planteja en Thomas Piketty, com han plantejat molts d'autors, és qüestionar la propietat privada. Però quan parla, evidentment, quan se parla d'aquest qüestionament de la propietat privada, és la concentració de la propietat privada. És possible que, per exemple, una sola persona tingui, m'ho estic inventant, però que pugui tenir a una illa com a Eivissa 300 habitatges, per què els almenys té? Doncs aquí ens haurem de començar a plantejar els límits també a la propietat privada, així com se planteja els límits a moltes altres qüestions, per què? I per fer viable la vida social, per evitar els conflictes socials, que és un poc el que ens ve dient Thomas.
Aquí, com tu sabràs, el cas de Formentera, tot i que s'han venut propietats, els propis tinents locals, sí que és veritat que hi ha un repartiment bastant important, doncs, de propietats o de petites propietats, de petits immobles, i fa, doncs, que es doni una situació, si més no, curiosa, en fi, una diríem, una anomalia en la història, doncs, de la vida econòmica de l'home, que és que hi ha persones que això, no?, que es dediquen a administrar les seves propietats i no els hi diguis que no treballen, perquè fan molta feina, no?, que hi hauria una reflexió sobre el que és la feina i el que no, però no hi ha una producció, no?, en aquest sentit, quan parlem, doncs, tu feies referència a aquesta... aquest pacte capital-treball, no? Toni Jut en parlava molt bé en el seu algo va mal, no? I aquí, doncs, la gent té la sensació de fer molta feina, però a partir, doncs, d'una propietat, no? Quina riquesa genera això?
Bueno, si això, per exemple, ens tornem a remetre clàssic. I en aquest sentit, en Keynes, l'economista britànic, ja va anunciar aleshores, amb un context d'una forta crisi, no?, de pensar en la crisi del 29, i diu, en aquell moment, diu que els rendistes, és a dir, una economia rendista serà una eutanàsia per la societat. Llavors, un dels seus principals, o una de les seves principals preocupacions, era que les economies no se podien centrar únicament o fonamentalment en la extracció de rendes. No? Una economia extractivista, en aquest sentit, encara que sigui de rendes, que no produeix res, i doncs acaba generant una societat, podríem dir, bastant anòmala, podríem fer similar, per exemple, d'una indústria minera, no? Que vas seguint el recurs, tu dius, bueno, no hem de pensar res, no hem de crear ni generar nou coneixement. Per què? Perquè tenim allà un recurs que el anem xuclant fins que doni, no? A més, amb aquest pensament tan curtacista que tenim i del rendista, se pensa que aquella casa és com una mina d'or de la qual aniràs traient rendes de manera constant i permanent. Clar, això ho hem vist fa poc, que Morvà conduïa una de les crisis més severes de l'estat, l'economia espanyola. Llavors, les economies que bascudin sobre la renda i sobre l'utilització de l'habitatge, que l'habitatge ha de tenir una funció social, que és un lloc per viure, i doncs no podem articular les nostres societats i les nostres economies entorn a l'habitatge perquè ens convertim en societats tremendament vulnerables, no? Estem i de subjectes a qualsevol tipus de pertorbació o alteració que pugui haver. Llavors, com se podria capgirar això? I doncs, una de les maneres, no és única, però és evitar a través de sistemes socials, col·lectius, de gestió del patrimoni immobiliari, dels habitatges, perquè d'aquesta manera s'aturin certes dinàmiques especulatives. I amb això, és a dir, les rendes que se vagin generant, articular altres unitats o formes de produir, que no estiguin tan lligades a la producció de l'habitatge. Jo crec que això, com a societat, la societat espanyola en conjunt, i d'on ha fet els deures, el que ha fet bàsicament ha estat reciclar aquell parc immobiliari de la bombolla immobiliària que estava molt lligada a la bombolla creditícia, ara amb una nova bombolla que és de tipus rendista lligada en el lloguer turístic dels habitatges. Això jo crec que és un camí totalment suïcida.
Estem parlant amb l'Ivan Murray, i és Murray o Murray? Murray, no?
Ah, bueno, això ja li deia Murray, però en anglès se diu Mary, però bueno, no, jo no faig servir el Murray, no.
Molt bé, ell és docent i és activista contra la turistificació des de la seva labor acadèmica i investigadora. Què et pareix que s'hagi suggerit o s'hagi decidit que part de l'impost de turisme sostenible vagi a pagar doncs, o a ajudar a fer front al forat, a les deutes que generarà doncs, la fallida de Thomas Cook?
Bueno, això se va plantejar, va haver una reacció social ràpida en contra, no? Que diem, bueno, que és això, utilitzar un impost en teoria tenia una finalitat, era una taxa turística amb una finalitat molt concreta per tapar forats d'empreses multinacionals hiperfinanciaritzades que tenen uns tentacles per tot el planeta i d'aquí destinar dubbers que són públics, hem de recordar que no són dubbers dels hotelers que se destinen a pagar els seus propis forats amb un govern com a de mediador intermediari, sinó que són d'un pes públic. I que això i dos, va ser una, jo crec que una patinada molt important, igual que la patinada de, a través de la llei d'habitatge, permetre que un tenista multimilionari faci unes instal·lacions turístiques a un lloc en, per llei no se pot, en lleis anteriors.
Moltíssimes gràcies, Ivan, seguiríem parlant amb tu sobre aquestes qüestions. Ha estat un plaer i, en fi, fins la propera.
Molt bé, un plaer. Moltes gràcies.